Bon dia, l'augment de casos de grip i coronavirus també es fa notar als centres sanitaris de la Garrotxa.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Sí, la veritat és que ha sigut un repic que hem tingut a les darreres 3-4 setmanes. Just va ser abans de Nadal que vam notar l'augment les dues setmanes abans de Nadal, que va començar a augmentar molt la incidència, i sobretot durant les festes, aquestes dues setmanes de les festes de Nadal, que s'ha mantingut molt alta, i aquesta setmana que continua molt alta la incidència. I comparat amb els darrers 2-3 anys, aquest any la incidència de casos d'infeccions respiratòries és més elevat, o tenim la sensació de què és més elevat.
És el director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú, Josep Lluís Nicolau, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Des del cap d'Olot asseguren que les darreres setmanes estan atenent més casos. Els professionals tenen la sensació que la incidència és major que l'any passat i ho atribueixen a la baixa vacunació que la població ha fet enguany per combatre aquest tipus de virus respiratoris. Segons dades de la Regió Sanitària de Girona, aquests primers dies de l'any estem passant pel pic de la grip, mentre que el del coronavirus va ser durant la setmana de Nadal. De seguida en coneixem més detalls, però abans repassem la resta d'actualitat, com sempre, en titulars d'aquest dimecres 10 de gener del 2024.
El dia en 4 minuts.
A la línia que comentàvem fa uns instants, des del cap d'Olot veurien amb bons ulls la posada en funcionament de l'autobaixa, que permetria a pacients amb patologies lleus, com la grip o el Covid, tramitar-se la baixa laboral de curta durada des de casa i així no haver d'acudir al centre d'atenció primària. Els metges de família també creuen que la obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris pot ajudar a disminuir l'allau de contagis. En mobilitat parlarem de l'Ajuntament de les Preses, que defensa rotundament les seves polítiques en favor d'una mobilitat sostenible. Asseguren que les aportacions que han fet al projecte constructiu de la variant de les Preses ho demostren, responen a tot plegat, d'aquesta manera a Salvem les Valls. Els Mossos han interposat més de 1.000 denúncies per circular sense ITV a la Garrotxa durant l'any 2023. A l'àmbit gironí, aquestes infraccions s'han reduït gairebé un 18% respecte a l'any anterior. Junts per Santa Pau denuncia que l'equip de govern ha vetat un dels membres del seu grup proposat per participar en el projecte del castell. Ho ha explicat el cap de l'oposició, Ignasi Grabulosa, que ha dit que no hi ha marxa enrere. Grabulosa també ha contestat d'aquesta manera a les declaracions de Cris Capó, l'alcaldessa de Santa Pau. En cultura parlarem del Cineclub, que estrena una nova temporada aquest divendres als Cines Olot amb la pel·lícula Goodland. Aquesta nova programació comptarà amb un total de 5 pel·lícules en versió original. També ens farem ressò de la mort de Valí Campsolines, exalcalde de Tordellà. Ha mort aquest dimarts als 96 anys, segons ha informat el Diari de Girona. Campsolines va ser alcalde del municipi de l'any 1983 fins al 2003 i, a banda, també va destacar per la seva faceta de músic, formant part, entre altres, de l'Orquestra Meravella. En esport farem prèvia del primer derbi gironí de la història de la Superdivisió entre l'Escala i el Club Tenis Taula Olot. La tripleta dels olotins serà la de luxe, Smudenko, Diego Pinho i Arnau Pons. I també parlarem de futbol, perquè Olot serà la seu de la final de la Copa Catalunya pràcticament amb tota seguretat. Ho ha assegurat així el vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. La filtració de dades de jutges sobiranistes es tornarà a investigar 10 anys després. El Suprem esmena l'Audiència Nacional i l'obliga a reobrir el cas perquè, com va concloure el TDAH, creu que l'expedient es va tancar sense haver investigat prou. Identifiquen les neurones que estan alterades en les persones que tenen esquizofrènia. Investigadors de l'Hospital del Mar descobreixen dos subtipus de neurones que explicarien els símptomes de la malaltia i que permetrien obrir línies d'investigació de tractaments totalment noves. En successos, mor el conductor d'un cotxe per un xoc frontal amb un camió a Batea, a la Terra Alta. Aquesta és la tercera víctima mortal a les carreteres catalanes des de que va començar l'any, ara ja fa 10 dies. Troben centenars de milers de microplàstics i nanoplàstics a l'aigua embotellada. Una recerca pionera aconsegueix mesurar les partícules a l'aigua venuda en ampolles de plàstic i han trobat 240.000 fragments per litre de mitjana. A la pàgina internacional, el president de l'Equador decreta conflicte armat intern després de 2 dies d'assalts al narcotràfic. Un grup d'encaputxats armats ha interromput aquest dimarts en una emissió en directe d'una televisió pública. I la viceprimera ministra belga demana al govern donar suport a Sud-àfrica en la denúncia contra Israel per genocidi. Diu que han d'actuar contra l'amenaça de genocidi. Ho ha afirmat la mateixa Petra de Sutter a la xarxa social X.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui arribarà un canvi de temps que en el pas de les hores, ja tarda, vespre i demà matí, pot ser important, especialment a les comarques del nord i de l'est, Pirineu Oriental i Costa Brava, especialment també a l'Alt Empordà. Pertorbació que avui farà canviar el temps. Les temperatures de nit seran fredes, sota zero a l'interior, però no tan baixes. Ja tindrem núvols de bon matí i, per tant, no glaçarà tant. A bona part de l'interior, entre 0 i 3 o 4 sota zero. Recordem que ahir vam baixar a 6 sota zero a Olot, o, per exemple, Camprodon 9 sota zero, Sant Pau de Segúries 9 sota zero, Puigcerdà 9 sota zero, el dia més fred d'aquesta temporada d'hivern, i a Das 13 sota zero, la temperatura més baixa en aquest observatori, a l'aeròdrom, dels últims 3 anys. Bé, doncs deixarem enrere el sol dels últims dies, cel tapat ja de bon matí, algun primer plogim cap a la costa i al sud a mesura que avanci el matí, i serà la tarda quan ja podrà ploure o plovisquejar a bona part de les comarques de Girona, i coincidint amb l'aire fred també hem d'anunciar neu, una neu que començarà cap als 800-900 metres, i aquesta nit ja podria baixar cap als 700 aproximadament. Seria demà, dijous, matinada, matí fins al migdia, quan la neu pugui baixar més avall, fins als 500 o 600 metres. Una nevada que pot deixar 5-10 centímetres per sobre de 1.000 metres. I al Pirineu Oriental, o també cap a l'Albera, puntualment més de 20 centímetres. La nevada pot ser abundant en aquest sector, les Salines, l'Albera, tota la muntanya més alta de l'Alt Empordà. En definitiva, canvi de temps que ens porta pluja i neu, avui un ambient molt fred perquè es taparà, no tindrem sol, màximes de 5 a 10 graus a l'interior, més aviat 5, a la costa a prop de 10, i en definitiva, ambient de ple hivern amb pluja i neu.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimecres 10 de gener del 2024 amb l'augment de casos de grip i Covid com a grans protagonistes que també s'han fet notar a casa nostra als centres sanitaris de la Garrotxa. Des del Cap Olot asseguren que les darreres setmanes estan atenent més casos. Els professionals tenen la sensació que la incidència és major que l'any passat i ho atribueixen a la baixa vacunació que la població ha fet enguany per combatre aquest tipus de virus respiratoris. Segons dades de la Regió Sanitària de Girona, aquests primers dies de l'any estem passant pel pic de la grip, mentre que el del coronavirus va ser durant la setmana de Nadal. Ens dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
Difícilment algú que escolti aquesta notícia no coneix algú que estigui passant aquests dies algun refredat, grip estacional, grip A o Covid. Des del Cap Olot asseguren que enguany l'epidèmia està sent més important. Ho assegura Josep Lluís Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú.
Sí, la veritat és que ha sigut un repic que hem tingut a les darreres 3-4 setmanes. Just va ser abans de Nadal que vam notar l'augment les 2 setmanes abans de Nadal, que va començar a augmentar molt la incidència, i sobretot durant les festes, aquestes 2 setmanes de les festes de Nadal, que s'ha mantingut molt alta, i aquesta setmana que continua molt alta la incidència. I comparat amb els darrers 2-3 anys, aquest any la incidència de casos d'infeccions respiratòries és més elevat, o tenim la sensació de que és més elevat.
L'allau de virus respiratori s'ha ajuntat en els darrers dies amb un augment augment important també de virus digestius com vòmits o diarrees. Tota aquesta afectació és traslladable a l'àrea de pediatria, on també s'ha notat un augment de virus respiratoris, tot i que enguany, amb la bona rebuda de la vacunació per bronquiolitis, s'ha notat una disminució important dels casos d'aquesta patologia.
Podem atribuir a una disminució a nivell de respiratori, sobretot a una disminució de la taxa de vacunació, que realment aquest any ha baixat molt la vacunació de grip i de Covid, i això sí que pot haver ajudat a augmentar el nombre de casos que estem veient, no? I sobretot recomanar a la gent que no s'ha vacunat que es vacuni de la grip i del Covid, no? Que si no ho han fet sempre és una ajuda, o per tenir el cas més lleu, o inclús per evitar el contagi o per passar-lo, que no te'n dones ni compte, no?
Una vacunació que a la nostra comarca es pot fer acudint al CAP i demanant hora perquè un infermer l'administri. Segons Nicolau, tots els perfils d'edat estan acudint aquests dies al CAP amb casos de grip o Covid. Sovint, assegura, són casos lleus que requereixen de repòs, paracetamol i xarops. Cal preocupar-se, però, quan la febre sobrepassa els 3 dies o si l'evolució no és favorable. Segons dades de la Generalitat, a la Regió Sanitària de Girona, enguany el pic de casos Covid ha estat la setmana de Nadal, amb 535 casos diagnosticats, mentre que l'any passat el pic va ser a finals de novembre amb 947 casos positius detectats. Pel que fa a la grip, va ser precisament la setmana passada quan es va assolir el pic, amb 1.990 casos detectats, mentre que l'any passat el pic va ser a finals de febrer, amb 1.147 persones comptabilitzades que van contraure el virus. Unes dades, amb tota probabilitat, inferiors a la realitat, donat que molta gent passa aquests processos virals a casa i els mateixos CAP reconeixen no portar un control exhaustiu de les dades.
En la mateixa línia, des del CAP Olot veurien amb bons ulls la posada en funcionament de l'autobaixa, que permetri a pacients amb patologies lleus, com la grip o el Covid, tramitar-se la baixa laboral de curta durada des de casa i així no haver d'acudir al centre d'atenció primària. Els metges de família també creuen que l'obligatorietat de la mascareta als centres sanitaris pot ajudar a disminuir l'allau de contagis que hi ha actualment.
Des del CAP Olot asseguren que un dels perfils majoritaris a consulta durant les darreres setmanes són persones en edat de treballar que, tot i patir grip o Covid, poden fer vida més o menys normal i que acudeixen al centre d'atenció primària a tramitar la baixa laboral. Per aquest motiu, els metges de família veurien amb bons ulls l'aplicació de l'autobaixa per a patologies lleus de grip o Covid. Des del Ministeri de Sanitat obren la possibilitat d'aplicar-la per a 3 dies i des del Departament de Salut de la Generalitat no ho veurien malament per tal de rebaixar l'atenció als centres d'atenció primària. En parla Josep Lluís Nicolau, director de les àrees bàsiques d'Olot i Besalú.
Hi ha casos en què sí que ens podria ajudar en aquest moment, perquè realment hi ha casos que són lleus, però que sí que la persona està afectada perquè té febre, perquè té molta tos, perquè està molt xafat i està molt cansat i no pot desenvolupar la seva feina habitual, no pot anar a treballar, però realment tampoc no requereix una atenció mèdica, perquè el que ha de fer és quedar-se a casa i passar el quadre, no? I en aquests casos sí que ens podria ajudar que la mateixa persona es gestionés la baixa laboral i evitar la visita aquí, que vulguis o no. Totes les visites que venen aquí són visites que també t'atreuen, que t'acumulen i que et van col·lapsant l'agenda i que ja anem a tope.
Sobre si la mesura de la mascareta als hospitals i centres de salut ha arribat tard, quan una part important de la població està passant algun virus respiratori, Nicolau creu que ara era un bon moment per aplicar la mesura.
Jo crec que és ara puntual, no? Que realment ara, per disminuir la incidència, pot ser una bona mesura en aquest moment concret, per un període curt de temps i per disminuir aquesta avalanxa de contagis que tenim en aquest moment, no?
Des del Departament de Salut també recomanen l'ús de la mascareta en residències en cas de tenir o sospitar de símptomes, així com totes les persones que tinguin símptomes.
Daife, l'empresa referent en el sector de l'embalatge, revoluciona el mercat del film estirable amb un equipament tecnològic que garanteix la sostenibilitat i la seguretat en el transport de les càrregues. Daife és sostenibilitat, estalvi i seguretat logística.
Seguim amb més temes en mobilitat. L'Ajuntament de les Preses defensa rotundament les seves polítiques en favor d'una mobilitat sostenible. Asseguren que les aportacions que han fet al projecte constructiu de la variant de les Preses ho demostren. Responen d'aquesta manera Salvem les Valls, com ahir escoltàvem en aquest informatiu, que acusava els ajuntaments de la comarca de no fer res per millorar la mobilitat. Des de la Vall d'en Bas reiteren, per la seva banda, el seu no absolut a la variant que ha d'unir Bracons amb la resta de la comarca. Precisament un apunt de serveis i de mobilitat, els túnels de Bracons, estaran tancats aquesta nit de 10 a 6 de la matinada per manteniment, com ha informat el Servei Català de Territori. Més detalls de la notícia i de la mobilitat de casa nostra ens els dona en Pere Obac.
En les últimes hores, Salvem les Valls ha avançat que no descarta la possibilitat de presentar un contenciós administratiu tan bon punt sortir a exposició pública el projecte de les variants que han donat Bracons a Olot, passant per la Vall d'en Bas i les Preses. En aquest context, el col·lectiu ecologista ha acusat els ajuntaments afectats de ser impassibles davant la nova infraestructura i de no fer res per millorar la mobilitat a la comarca. En aquest sentit, l'alcalde de les Preses, Albert Danés, nega categòricament que el seu municipi no aposti per una mobilitat sostenible. Danés posa com a exemple la posada en marxa del Rumbus i les propostes que han introduït en el projecte constructiu de la variant en el seu pas per les Preses.
Relacionat amb la variant, nosaltres també el que hem proposat a carreteres és que la trama del bicicarril, que hi ha ara mateix, que és d'Olot en Bas, doncs que hi hagi una continuïtat a la zona de la rotonda de Codella i que es derivi ja també que es faci una trama de bicicarril cap al polígon industrial i així ja empalmi amb la zona del Corb i puguin palmar el tros de la trama de bicicarril, doncs, perquè la gent, doncs, els usuaris, doncs, puguin anar doncs, a Sant Esteve d'en Bas, puguin anar a la zona del Corb i tinguin doncs, les comunicacions el màxim de bé possible per fer doncs, aquests desplaçaments en bicicleta o a peu o com sigui.
Danés també ha afegit que la Generalitat està tractant amb molta cura les zones més sensibles afectades per la variant de les Preses.
Estem molt i molt contents del tacte que tenen a l'hora de dissenyar-la, de construir-la, a l'hora de fer aquest projecte constructiu, perquè tenim unes zones que ens preocupen molt, com és la zona de Codella, i l'estan tractant amb molt de tacte, i això també ens satisfà molt, i sembla que a nivell de veïnatge de la zona de Codella i a nivell d'ajuntaments doncs, hi ha un consens, i això és una alegria, doncs, perquè doncs, li veiem la recta final ja.
Per la seva banda, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, ha dit que més enllà de qualsevol mena de polèmica, el posicionament del seu ajuntament sobre la variant és molt clar.
Sempre he de recordar que aquesta variant des de la Vall d'en Bas no l'hem demanada, no la volem, i vull que quedi molt clar això. És a dir, no ens satisfà que es faci una variant. Dit això, rotundament, jo crec que és important que quedi molt clar, sempre hem dit el mateix, no? Vull dir, si ja l'han de fer, que ens la imposen, influir tot el que podem perquè minimitzem allò que des de nosaltres creiem que es pot minimitzar, que es minimitzi al màxim l'impacte, no? Però que quedi ben clar que a nosaltres ens fa mal aquesta variant.
L'alcalde de la Vall d'en Bas ha afegit que estaran vigilants a través de la comissió de seguiment del resultat del projecte constructiu de la variant que doni Bracons a Olot i que ha d'estar redactat en el transcurs d'aquest any.
I també a la carretera els Mossos han interposat més de 1.000 denúncies per circular sense ITV a la Garrotxa durant el 2023. En l'àmbit gironí, aquestes infraccions s'han reduït gairebé un 18% respecte a l'any anterior. La zona on s'han detectat més infraccions és a l'autopista AP7, a Nil Puigverd.
Els vehicles que els Mossos enxampen circulant amb la inspecció tècnica de vehicles obligatòria caducada a la demarcació de Girona, ha reduït en el darrer any. Si comparem les sancions per aquesta infracció del 2022 amb les del 2023, des de principis d'any fins al novembre, van passar de les 13.800 fa dos anys a les 11.350 aquest últim any. De mitjana, se sancionen uns 31 vehicles al dia per circular sense la ITV a l'àrea de Girona. El cap de l'àrea regional de trànsit de Girona és Joan Costa.
Circular correctament amb l'enganxina doncs, caducada doncs, pel temps temporal que sigui de mesos, doncs això seria una denúncia administrativa que serien 200 euros. Però si hi ha qualsevol manipulació de l'enganxina o falsificació de l'enganxina, doncs això ja seria un delicte del Codi Penal que seria per falsificació.
Les comarques gironines on més expedients sancionadors es van obrir el 2023 són les que tenen més població. Costa atribueix que la majoria de sancions per aquesta infracció es posin a les comarques de Costa i el Gironès és perquè...
Les comarques de Girona doncs, tenim molta mobilitat, doncs, tant autòctona com de visita i com de pas, no? Sí, aquests punts, doncs, sobretot el que és el Baix Empordà o l'Alt Empordà, també doncs, tenim l'autopista, que és clar, és un eix principal de tota la nació. No?
Les comarques amb més gent sancionada són la de l'Alt Empordà, amb més de 2.300 sancions, la Selva, el Gironès i el Baix Empordà. Pel que fa a la resta de comarques, a la Garrotxa, per exemple, s'hi van interposar 1.093 denúncies, 498 al Ripollès o 351 a la Cerdanya, unes dades que venen determinades en gran part pel turisme.
al ser unes comarques doncs, més receptores de turisme, doncs, tant de muntanya com de costa, això també ens ho comporta una certa mobilitat, un increment de mobilitat. Podria ser doncs, un d'aquests dels factors, no? Que en aquests punts més característics de recepció de turisme, doncs, esclar, tenim molt més afluència de vehicles, no?
A més, Costa assegura que tenir la ITV en vigor és imprescindible per la salut dels conductors i que en cas d'accident, si la ITV està caducada, les companyies asseguradores no cobririen el sinistre per incomplir la llei.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. Perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
En política, Junts per Santa Pau denuncia que l'equip de govern ha vetat un dels membres del seu proposat per participar en el projecte del castell. Ho ha explicat el cap de l'oposició, Ignasi Grabulosa, que ha dit que no hi ha marxa enrere, tot plegat en declaracions a Ràdio Lot. Grabulosa ha contestat d'aquesta manera les acusacions de poca implicació en el projecte fetes per l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, qui també ha lamentat l'actitud dels juntistes a través de les xarxes socials. Grabulosa diu que Esquerra no està acostumada a tenir oposició. Natàlia Moreno.
El castell de Santa Pau és el gran projecte de present i futur de Santa Pau. Fa una setmana, des de Ràdio Lot i Olot Televisió, explicàvem que l'Ajuntament de Santa Pau vol fer entrar en funcionament la compra associativa del castell a principis de febrer. Una compra que ronda els 500.000 euros i que s'haurà d'aconseguir a través d'una campanya on hi col·laborin les màximes persones possibles. Un projecte en el qual l'alcaldessa del municipi, Cris Capó, explicava que l'oposició no l'ha volgut recolzar. Després d'aquestes declaracions, el portaveu de Junts per Santa Pau, Ignasi Grabulosa, ha avançat aquest mitjà que el motiu pel qual el seu grup no entra a formar part de la comissió del projecte del castell és perquè l'equip de govern va vetar una de les dues persones que van proposar.
Un se'ns va acceptar, l'altre se'ns va vetar. Ens va dir, aquesta persona no la volem, poseu-ne una altra. Clar, jo vaig quedar parat perquè això de vetar la gent, la veritat no. Jo pensava que en democràcia no es feia, però segur que també es fa. I llavors vam fer una reunió el grup, perquè ho fem, ho discutim tot en grup, els hi vaig explicar el que havia passat, que ens havien vetat una persona, que ell ens havia dit que n'hi poséssim qualsevol altra, menys aquella.
Després d'aquest veto que ha explicat Grabulosa, des de l'oposició també fan referència a la polèmica generada a les xarxes socials. El portaveu de Junts per Santa Pau ho justifica amb la falta d'oposició que hi ha hagut en els últims anys al poble i alhora defineix el model de política actual de l'equip de govern com un model personalista i de titulars.
Han passat 12 anys de govern d'Esquerra Republicana que no han tingut oposició. No estan acostumats a tenir oposició. Què passa? Que nosaltres... Jo em vaig presentar, no vaig guanyar, però jo represento pràcticament un 35-40% de la població. Per 40 vots no vam tenir 4 regidors, per 40 vots. Vull dir que estaríem parlant, si les coses haguessin anat mig bé, d'un 5-4. Llavors la nostra feina és defensar el nostre model.
Ignasi Grabulosa també afegeix que des del seu partit intentaran seguir amb el seu model d'oposició des del màxim respecte i cordialitat.
En cultura, el Cine Club estrena una nova temporada aquest divendres als Cines Olot amb la pel·lícula Goodland. Aquesta nova programació comptarà amb un total de 5 pel·lícules en versió original.
Aquesta nova temporada del primer semestre del 2024 comptarà amb 5 pel·lícules molt diferents entre elles. Hi haurà tocs de directors italians, japonesos o danesos, entre d'altres que faran gaudir els espectadors durant alguns divendres als Cines Olot. La primera arribarà aquest divendres a 9:45 de la nit. Es tracta de Gotland, un film que es basa en un sacerdot danès que ha de recórrer la perillosa ruta interior de la costa sud-est d'Islàndia per establir-hi una església. El president del Cine Club Olot és Jep Costa.
Que és la de la viatge... I és un viatge a aquest tipus de frontera, que alguns parlen de western, i tenen part de raó,
sí, no?
Però no és un western per res,
no, però...
no és un western per res, però hi ha aquest punt, aquesta presència de la natura, que acaba fent el que és una miqueta de testimoni indiferent, perquè tot el que els hi passa a les persones, la natura continua siguent-hi.
Per tancar el gener serà el torn de la pel·lícula El Chico i la Garza, de Hayao Miyazaki, on es podrà veure mitologia, animals fantàstics i el Japó tradicional. En definitiva, totes les obsessions del director japonès. Per obrir el febrer arriba al Cines Olot el film O Corno, ambientada en la Ria de Arousa durant l'any 1971 en els darrers anys de la dictadura. Premiada al Festival de Sant Sebastià, és una pel·lícula feta per dones sobre dones que parla sobre la persecució a aquelles dones que volien avortar. El 16 de febrer arribarà la penúltima pel·lícula Más que nunca, un film dur que tracta d'una persona amb malaltia pulmonar. Tot i estar enfocada des d'un punt de vista vitalista, és dramàtica pel que va passar fora de les pantalles.
L'altra part que sí que és més dramàtica en aquest sentit és que l'actor que veiem aquí, en Gaspar Ulliel, es va morir pocs mesos després d'acabar de rodar la pel·lícula, amb un accident d'esquí. No és el... ja es van parlar al seu moment i en un punt aquest té un punt així com dramàtic on estàs pensant que l'actor doncs, va ser la seva última pel·lícula.
Aquesta nova temporada del Cineclub s'acabarà l'1 de març amb una pel·lícula amb segell italià. Es tracta del Sol del futur del director Nanni Moretti, on compagina humor lúcid i vivaç.
Abans dels esports, un últim apunt. Mor Avel·lí Campsolines, exalcalde de Tortellà. Ha mort aquest dimarts, als 96 anys, segons ha informat el Diari de Girona. Campsolines va ser alcalde del municipi de l'any 1983 fins al 2003 i, a banda, també va destacar per la seva faceta de música, formant part de l'orquestra Meravella, entre altres. Durant la seva etapa política va liderar projectes com la millora de l'abastiment d'aigua a Tortellà o la construcció de la variant per tal que els vehicles no haguessin de passar pel mig del municipi.
L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva d'aquest dimecres parlant del retorn del Club Tenis Taula Olot. Torna aquest cap de setmana al Tenis Taula i ben a prop de casa. No ho fa Olot, sinó a l'Escala, on es disputarà el primer derbi gironí de la història de la Superdivisió de Tenis Taula. L'Olot, per la seva banda, alinearà la tripleta de luxe amb Smudenko, Diego Pinho i Arnau Pons. Un autobús amb més de 50 aficionats acompanyarà l'equip a terres empordaneses. Guillem Guardiola.
Història del Tenis Taula gironí. El Club Tenis Taula Olot visita la pista de l'Escala aquest dissabte en el primer derbi de la història entre dos conjunts de la demarcació de Girona a Superdivisió. Sobre el paper, l'Escala hi arriba com a favorit, tot i que les estadístiques no diuen el mateix. L'Olot, en places europees, defensarà un sisè lloc que l'Escala li podria robar en cas de sortir-ne derrotat. Segons el vicepresident del Club Tenis Taula Olot, Xavier Selles, és un partit clau per al futur dels olotins a la Superdivisió.
Hi ha favorits, hauríem de dir que el favorit és l'Escala, perquè és un club que històricament crec que només ha baixat dues vegades de la Superdivisió, per tant és un equip que l'any passat es va classificar per competició europea, llavors és un aconteixement fins al punt de que la Federació Gironina ha cancel·lat les competicions d'aquest dia per tal de que la gent pugui assistir a aquest esdeveniment esportiu de primer ordre.
Tant l'Olot com l'Escala intentaran esvair els seus fantasmes i trencar una mala dinàmica que ha portat els dos equips, curiosament, a encaixar dues derrotes en tres partits. L'Olot sortirà a la pista amb Smudenko, Diego Pinho i Arnau Pons per recuperar, de nou, la bona direcció.
Era important que nosaltres poguéssim tenir jugant l'Smudenko, llavors es havia parlat de si Marco Rec, de si Diego Pinho, l'Arnau Pons ja sabem que es fixa. En Diego Pinho és un jugador que coneix molt bé els dos nacionals de l'Escala, entrenen moltes vegades plegats, s'han enfrontat entre ells. Pensem que el Diego Pinho sempre quan surt a la pista és un jugador que dona un plus, sabem de la seva agressivitat.
Fa setmanes que el Club Tenis Taula Olot està organitzant un autobús amb una cinquantena de persones que acompanyaran l'equip fins a l'Escala. Qui serà segur és l'alcalde d'Olot, Pep Berga, que viatjarà amb l'expedició olotina.
Amb l'autocar sortiran unes 55 persones, però és que de més a més doncs a la tarda hi haurà altres afeccionats que es desplaçaran pels seus propis mitjans a veure aquest partit i per tant doncs, bueno, pensem que serem una bona munió d'aficionats i que donem suport i que veurem si això fa que doncs, doni ales als nostres jugadors i puguem de puntuar. L'intenció és puntuar.
El partit entre l'Escala i l'Olot començarà a les 5 de la tarda aquest dissabte a la sala polivalent de l'Escala.
De Tenis Taula passem a parlar de futbol perquè Olot serà la seu de la final de la Copa Catalunya pràcticament amb tota seguretat. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, assegura que hi ha un 95% de probabilitats que sigui així. Per la seva banda, el president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, assenyala que seria un gran impuls per l'esport de la ciutat. L'Olot Andorra jugarà durant el mes de març.
L'estadi municipal d'Olot serà pràcticament amb tota seguretat la seu de la final de Copa Catalunya entre la Unió Esportiva Olot i l'Andorra de segona divisió. Les negociacions fins ara no han sigut senzilles. El Palamós va ser un dels equips que, per error, es va posicionar a favor d'acollir la final, tot i que automàticament, des de la Federació Catalana de Futbol, es va demanar al club que desestimés la proposta en benefici de la Unió Esportiva Olot. L'enllumenat de l'estadi municipal de la ciutat és un dels condicionants que s'haurien d'adequar a aquesta cita, no només futbolística, sinó també mediàtica. El vicepresident de la Federació Catalana de Futbol, Jordi Bonet, reconeix en una entrevista a la banqueta d'Olot Televisió que el més lògic seria que el partit es jugués a Olot.
On el tema està molt encarrilat, jo no puc dir que es portarà al 100%, però puc dir que està al 95% de que la seu sigui Olot, sempre i quan aquests condicionants també es portin. Diguéssim, no es diu a dit perquè aquí la Generalitat ens va proposar una sanció de no cobrar una subvenció perquè ho han dir-ho dit alguna vegada amb altres seus en els seus moments, però dintre les seus que hi ha, ostres, la que té més números, la que té més lògica, és Olot.
Aquesta no seria la primera vegada que la ciutat acolliria una final de la Copa Catalunya. Sense anar més lluny, l'any 2017 més de 3.000 persones van omplir un estadi municipal amb un aspecte totalment diferent i que es va haver de remodelar per acollir el partit. El president de la Unió Esportiva Olot, Joan Agustí, confia que les negociacions amb la Federació Catalana de Futbol arribin a bon port i considera que l'equip s'ho ha guanyat a pols.
És un partit molt maco de jugar i ens agradaria jugar a la casa i tenim tots els números per jugar-los, però falta acabar de signar. Nosaltres hem fet tot el que ens han demanat, ens hem presentat en el tender, hem fet les gestions que corresponien, hem negociat amb un altre club que també en tenia ganes. També tinc que afegir que l'Andorra va estar amabilíssim i van dir que els agradava jugar en el camp de gespa de la Unió Esportiva Olot.
La final de la Copa Catalunya entre la Unió Esportiva Olot i l'Andorra d'Eder Saràbia no es disputarà fins al mes de març.
I per tancar la carpeta esportiva, com ja és habitual durant aquests dies, parlem del Dakar, on allà hi tenim el garrotxí Joan Cairó amb el Lada Niva, que ara mateix està entre els 24 millors cotxes al Dakar Clàssic. El copilot ha finalitzat la quarta etapa del conegut com el ral·li més dur del món aquest dimarts en la 35a posició, mentre que la classificació general s'ha situat en el 24è lloc. Cairó reconeix que ha sigut una etapa complicada, però també divertida. L'escoltem.
Hola a tothom, des de Hofu, al costat de Qatar ja. Avui ja hem acabat l'etapa marató de l'etapa 3 i 4. Avui ha estat una etapa molt disputada. Hem fet uns 260-280 quilòmetres de tram especial, on ha costat de 3 trams de regularitat, dels quals hem fet unes bones posicions, hem mantingut una bona regularitat, tot i que el track era bastant complicadot i no ens acabava de quadrar un lloc amb el que marcava el tripi, l'aparell que portem nosaltres de navegació. I després hem tingut un test que ha sigut espectacular, ha sigut molt divertit, hem tingut una petita encallada, però que ha vingut un camió i ens ha tret. Ha estat molt emocionant, hem fet servir res una miqueta a la pala per desencallar una miqueta el cotxe. I després, sense cap mena de problema, hem superat el d'un test, molt contents de les sensacions que hem tingut avui.
A aquestes hores el garrotxí ja està disputant la 5a etapa, la més llarga que ha recorregut fins ara, amb 678 quilòmetres en total. Amb el Dakar tanquem l'informatiu migdia d'aquest dimecres 10 de gener del 2024. Més informació, com sempre, a partir de les 3 amb els butlletins horaris habituals i a les 7 amb més detall a l'informatiu vespre d'aquesta casa de Ràdio Olot. Com sempre, minut a minut, més informació al portal web de notícies per no perdre's cap detall de la Garrotxa a garrotxadigital.cat. Gràcies un dia més per la seva confiança. Segueixin connectats a l'antena de Ràdio Olot. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.